sistema del micro, no? Vull dir que aguantarem nosaltres a... Amb això ja es grava, eh? Val. Molt bé, doncs comencem aquesta audiència pública i li passo la paraula al senyor Marco Rodríguez. Senyor Rodríguez, si és tan amable, ara li acosten el micro. Farem com fèiem sempre quan érem aquí, eh?
De vostè?
Sí, li aguanta el micro i vostè fa la seva exposició. Endavant.
Molt bé. Buenas tardes, señora alcaldesa y resto de regidores. Recientemente, el teniente de Alcaldía y Hacienda, Pere Soler, ha anunciado la puesta en marcha de una serie de medidas económicas para corregir el desfase de ingresos provocado por la mala previsión y gestión de este Gobierno. El Gobierno municipal recortará 7,7 millones de euros en todas las áreas del Ayuntamiento y, como siempre, esto repercutirá negativamente en todos los servicios y vecinos de San Cugat. Entre otras medidas, prevén aumentar la recaudación modificando las ordenanzas fiscales congeladas en diciembre, aumentar la recaudación en las sanciones de circulación, aumentar las sanciones de la vía pública y aumentar las sanciones por disciplina urbanística, estudiar una nueva tasa de recogida de residuos comerciales y retirar bonificaciones aumentando tasas y precios públicos de otros tipos. En definitiva, su mala gestión económica la sufre el contribuyente y le trasladan la responsabilidad de pagar de su bolsillo su incompetencia para solucionar el problema que ustedes han provocado. Paradójicamente, hoy estamos en esta nueva sala de prensa, perdón, esta sala de plenos, que le ha costado al contribuyente casi 300.000 euros. 300.000 euros que le han sacado del bolsillo a los vecinos de San Cugat. ¿Era urgente y necesario gastarse 300.000 euros en una nueva sala cuando el edificio data de pocos años de construcción y estaba en perfectas condiciones? Esto es un ejemplo más de la falta de proyecto de donde quieren llevar a San Cugat. Ustedes van a salto de mata y muestra de ello es que a poco para las elecciones ahora pretenden hacer un lavado de su imagen y levantan algunas calles del centro de San Cugat, haciendo tarde y mal el trabajo que se debería haber hecho desde el primer día. Señora alcaldesa, no olvide que San Cugat es mucho más que el centro. Hay muchísimos barrios y vecinos olvidados por el consistorio, con calles, aceras y jardines en deplorables condiciones, sin luz y con falta de limpieza. Este lavado de imagen electoral no soluciona los grandes problemas que sufre San Cugat, como los elevados impuestos y tasas municipales, la dejadez de calles, aceras y jardines, la falta de limpieza e iluminación y inseguridad y caos circulatorio. Urge la puesta en marcha de políticas para solucionar los problemas de las familias y vecinos de San Cugat, que sufren una auténtica emergencia económica. Señora Ingla, San Cugat no necesita una alcaldesa influencer que aparece y utiliza todas las redes sociales en todo momento. San Cugat necesita un gobierno que solucione los problemas con criterio claro y firmeza. Por eso, no nos cansaremos desde Vox San Cugat de decírselo las veces que haga falta. Y desde aquí le animamos a que deje paso a partidos políticos como el nuestro, que están dispuestos a revertir estos problemas con espíritu de servicio y llevar a San Cugat al lugar que se merece. Muchas gracias.
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez. Tot seguit tinc la paraula de la senyora demanada per part de la senyora Saida Lanau. No sé si hi és, eh? No la sé veure, però per si de cas no hi és. Val. Doncs no hi és. Seguim amb el senyor Òscar Jané, que ha fet dues preguntes, per tant el que sí que li demano, i és el senyor Jané. Aquí? Molt bé, doncs si es pot aixecar, sisplau. I si pot fer les dues preguntes seguides.
Li puc cedir la paraula a la segona pregunta a una meva companya,
sí,
que ha vingut?
Val. A quina companya?
L'Ester. Ai, l'Eva, perdó, sempre dic malament.
Bé, Eva, en tot cas, vostè, per tant, vostè fa una intervenció?
Sí.
Vale, doncs vinga, endavant.
Vinc en representació de la Comissió Educativa del Consell de Barri de Floresta. I voldríem saber el projecte dels espais joves i l'espai jove que està previst que s'obri, no hi ha manera que s'obri, si té data d'obertura. És tan senzill com això.
Molt bé, doncs senyor Jané, li contestarà el regidor de participació, el senyor Oriol Sánchez, quan vulgui, regidor.
Vale, doncs bé, sí, de fet ja podem albirar un final per aquest llarg procés. Vale, sabem, en primer lloc, que ha sigut un procés molt llarg, també en part per les condicions en les que vam rebre l'espai el 2019, que no estava acabat, la veritat. I llavors doncs, vam haver de remar contracorrent per poder fer una mica acabar-lo d'adequar. Llavors, sí que us voldria comentar que aquesta setmana ja es començaran a fer activitats puntuals allà, vale? Tot i que encara no es traslladarà l'activitat fins després de Setmana Santa, on dins de Setmana Santa, que és un temps on l'espai estarà tancat, però sí que és de treball per part de les persones que allà hi són, doncs que, perdó, doncs que faran tot el trasllat final de mobles. Vale? Sí que és veritat que encara queda algun punt per polir, però l'activitat es podrà fer allà ja de forma habitual i ja de forma doncs, continuada. Vale? O sigui que, bueno, al final, diguéssim, doncs podem albirar una llum en tot el procés de l'espai jove.
Molt bé, gràcies, senyor Sánchez. Ho deixem aquí, senyor Jané, sí? Val, si li sembla, farem llavors la pregunta, com que no la fa vostè, la farem a l'ordre que ha estat presentat i així puc seguir l'ordre, eh? Ho dic perquè... Val, doncs vinga, després us passo la paraula. Seguim amb la senyora Maria Cristina Valdés. Hi és? No hi és? Val, doncs vaig seguint. En tot cas, si abans d'acabar l'audiència pública arriba qualsevol d'aquestes persones, els hi passaríem la paraula. Molt bé, doncs seguim amb Marlon Alfonso Rojas. Hi és? Sí? Senyor Rojas, seria?
Gràcies.
Endavant.
Gràcies. Mi nombre es Marlon Rojas, vengo en representación del grupo de vecinos de Cancabasa, en el barrio Mirasol. El día 23 de febrero del 2023 se envió a todos los grupos municipales un escrito por parte del grupo Benz Cancabasa. Modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito de la masía de Cancabasa. El día 23 de enero del 2023 el Ayuntamiento de San Cugat publicaba en la sede electrónica municipal, sin hacer mucho eco, una consulta pública previa titulada Modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito de la masía de Cancabasa. La consulta pública para que los vecinos y vecinas de San Cugat hicieran sus propuestas terminaba el día 3 de febrero del 2023. La propuesta de modificación del Plan General Metropolitano de San Cugat en el ámbito de la masía Cancabasa que presenta el Gobierno Municipal no obedece a las necesidades del distrito de Mirasol ni tiene en cuenta el valor 13 catalogada, declarada bien cultural de interés local y protegida por la normativa del patrimonio cultural catalán y el actual planeamiento general metropolitano. Forzar una modificación del planeamiento general transformando lo que el vigente planeamiento califica como una gran zona verde privada de interés tradicional, calificación clave 8B2, con la protección extraordinaria que dispone y permitiendo la construcción de dos grandes volúmenes de nueva planta, un edificio de vivienda asequible con una capacidad edificatoria de 1,000 metros cuadrados de techo y gran estructura PV+2, de más de 3.400 metros cuadrados anexa a la emblemática masía, no ayuda ni mucho menos a preservar la identidad y el valor paisajístico de una finca de las características de Cancabasa que remonta su historia a la época romana. Los vecinos y vecinas de Cancabasa pedimos que se suspenda la tramitación de la modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito de la masía de Cancabasa y se archive sin más trámite el expediente en referencia. Que se respete la actual calificación urbanística que el Plan General Metropolitano prevé para la finca de Cancabasa, zona verde privada de interés tradicional, clave 8B, en la medida en que protege una masía histórica declarada bien cultural, catalogada y de interés local, y es coherente con un entorno urbanístico consolidado desde hace más de 20 años en el sector. Que sin dilación el Ayuntamiento de San Cugat vele por la preservación y la conservación de la actual edificación de la masía Cancabasa y del arbolado que la rodea, promoviendo su mantenimiento y la protección de su valor histórico y cultural, dando cumplimiento en la Ley del Patrimonio Cultural Catalán de Cataluña. Hasta la fecha, solamente el grupo Junts per Sant Cugat ha dado respuesta a este escrito diciendo que se revisará la situación, pero por parte del Ayuntamiento y los demás grupos municipales no se ha recibido ninguna respuesta, lo cual a los vecinos de la Masía nos parece extremadamente raro, teniendo en cuenta que este es supuestamente un proyecto importante para el Ayuntamiento y para el barrio de Mirasol. Concretamente queremos que en este pleno se nos aclare, uno, ¿cuál es la situación del proyecto de modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito de la Masía Cancabaza y cuáles son los siguientes pasos? Segundo, ¿cuál es la posición de los demás grupos municipales con respecto a este proyecto? Los vecinos de la Masía tenemos la percepción de que esta iniciativa se ha llevado con muy poca transparencia y con una celeridad como mínimo inusual. Finalmente, antes de dar paso para recibir la respuesta a nuestras preguntas, me gustaría una vez más solicitar que se analicen los grandes problemas que tenemos en el sector, que incluyen problemas de movilidad por excesivo tráfico en horas punta debido al Hospital General, la Universidad Internacional de Cataluña y el tanatorio. Exceso de zonas de parking sin una infraestructura mínima, contaminación auditiva y visual y finalmente, últimamente, inseguridad, robos y vandalismo. El ayuntamiento debería enfocarse en ese tipo de problemas que son fundamentales antes de pensar en incrementar el número de viviendas del sector, sean o no viviendas asequibles, y más aún afectando un bien de interés cultural como la Masía Cancabaza, proyecto que solo va a beneficiar a un único inversor.
Molt bé, doncs senyor Rojas, el tinent d'alcaldia, el senyor Francesc Duc, respondrà a aquestes interpel·lacions que li ha fet. Senyor Duc, quan vulgui.
Molt bé, gràcies alcaldessa, bon vespre a tothom. Miraré de respondre sobretot a les dues últimes parts de la pregunta, per tant, explicar una mica quin és el procés que s'ha seguit des de l'Ajuntament per tal d'arribar a aquest punt on estem ara, i a partir d'aquí explicar, doncs, també, no, es preguntava quins són els beneficis per a la ciutat, doncs, que hi ha darrere aquest projecte. Primer que res, voldria dir això, que no és una cosa improvisada d'ara, és un projecte que el 2019, quan va entrar aquest govern, ens vam trobar sobre la taula, doncs una situació en la qual hi havia una propietat d'un bar-restaurant que estava en aquell moment, no, ho estan acabant, però fins ara havien realitzat l'activitat de restauració. De restauració, recordem, amb casaments, recordem que a aquesta època també hi havia moltes denúncies de veïns per tema de sorolls i, per tant, doncs partíem d'aquesta situació. A més, urbanísticament partíem, i ens van traslladar els mateixos propietaris del terreny, de diversos intents reiterats de buscar una sortida que per un costat donés sortida a les necessitats de la propietat, de rendibilitzar una finca privada, al cap i a la fi, amb alguna cosa que fos d'interès per la ciutat. I per tant, doncs igual que ara en aquest moment doncs tenim una proposta sobre la taula, aquestes n'hi havien hagut abans en el passat i per part de l'anterior equip de govern. A partir d'aquí ens vam posar a treballar. Jo recordo que durant el 2019-2020, de fet, ens van arribar diverses propostes molt variopintes, de centres esportius, de pistes de tot tipus, etcètera. I vam anar treballant amb la propietat. Aquestes propostes les escoltàvem des de l'Ajuntament i intentàvem donar resposta en cada cas. Aquestes propostes anteriors no creiem que fossin dels interessos de Sant Cugat i de la ciutadania de Sant Cugat i, per tant, doncs, es van anar retirant fins que van aparèixer una sèrie de propostes que vam veure que podien tenir un encaix precisament doncs, amb Sant Cugat, amb el pla d'habitatge que estem realitzant també a nivell de Sant Cugat de localitzacions d'habitatge assequible i amb els criteris també que estem aplicant des d'aleshores de com creiem que han de ser els desenvolupaments o aquestes petites transformacions de punts molt determinats de Sant Cugat per tal de millorar la ciutat al final en diferents aspectes. A partir d'aquí, per tant, es van començar a demanar informes interns. Per tant, no és un tema ni d'un dia per l'altre, ni és un tema estrictament polític. En el moment que això arriba, doncs, evidentment, passa tots els filtres tècnics de la casa, tots els serveis, inclús també servei de patrimoni de l'Ajuntament, medi ambient, activitats, tots els diferents informes de l'Ajuntament van ser favorables en aquest cas i es va anar treballant doncs, per fer un encaix el millor possible. A partir d'aquí, doncs això, quan vam tenir el document urbanístic, doncs què vam fer? Doncs el primer pas és explicar-lo i la manera de fer doncs que des de fa uns mesos es va determinar des dels diferents serveis jurídics i tècnics d'aquesta casa era fer una consulta prèvia, que és precisament el que es va fer. Es va fer una exposició a través de la web municipal i en la qual s'obria doncs, un termini doncs, perquè precisament tota la ciutadania de Sant Cugat pogués, i també els veïns doncs, poguessin dir la seva al respecte. En aquest període doncs, vam rebre comentaris en aquesta web i per tant, arran d'aquests comentaris, vam convocar una reunió, com no podia ser d'altra manera, amb els veïns per explicar de primera mà doncs, l'anunci aquest que havíem fet a través de la web. D'acord? Perdoneu. Per tant, a partir d'aquí, doncs això, hem seguit treballant. Des del govern considerem que la modificació del planejament i les obres que es deriven tindran un impacte molt positiu pel barri, que ja que d'una finca privada a la qual està en fase de deteriorament i que no s'hi pot accedir, doncs aconseguim, ja ho vaig dir l'altra vegada, per una banda, obrir una nova zona verda de 4.100 metres quadrats al voltant de la masia, més enllà del que diu l'actual planejament, per tant, de cessió gratuïta i urbanitzada per part dels mateixos propietaris de la masia. Aconseguim rehabilitar la pròpia masia, que és un dels objectius que també els mateixos veïns reclamen d'aquesta masia que s'està caient, que es pugui rehabilitar. Per tant, donem sortida a aquesta expectativa que és tant de veïns com del propi Ajuntament, rehabilitant la masia, eliminant els edificis obsolets o sense interès arquitectònic que hi havia al voltant que s'havien construït, es trauran i, per tant, doncs posant més valor a l'edifici catalogat. Al mateix temps, introduïm un nou ús, un ús d'equipament, un ventall d'usos permesos, diguéssim, en aquesta finca, que entenem que són usos que milloren el barri, perquè estan aportant al final equipaments, en aquest cas, per exemple, per donar doncs, sortida a la necessitat d'estudiants a la zona de l'Hospital General o de Can Cabassa, amb la mateixa universitat que tenim a l'altre costat de la vorera. I, a més, li vam afegir el plus de dir, ostres, una transformació d'aquest tipus, doncs intentem a més doncs, posar-li habitatge assequible. Vam veure que la complexitat del terreny era complicada i per tant vam fer una promoció molt petita, reduïda, amb la mateixa alçada que els edificis del costat, precisament per evitar un impacte d'una certa magnitud. Per tant, simplement jo crec que estem aquí, seguim des de l'Ajuntament, des del Govern, seguim treballant amb aquesta proposta, juntament i parlant amb tothom, amb les reunions que faci falta, amb veïns, amb grups municipals i amb propietat, doncs, per trobar el màxim consens, un encaix, doncs, que puguem seguir endavant amb aquesta proposta. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Duc. Senyor Rojas, no sé si vol afegir alguna cosa.
Sí, nuevamente yo quisiera enfatizar la importancia que tiene para nosotros los vecinos que haya transparencia en este proceso, porque no hemos sentido que haya esa transparencia, que nosotros entendemos que los beneficios que tiene para el barrio están exclusivamente concentrados en la vivienda asequible, que es lo que ustedes venden y comentan, pero en realidad con los problemas que tenemos de movilidad, con los problemas que estamos teniendo de inseguridad, esto solamente va a beneficiar, más allá de la vivienda asequible, a un inversor que va a montar ahí una residencia para estudiantes que va a ser mucho más complicado los temas de parking que ya los tenemos. Me gustaría que algún día pasen y traten de aparcar un lunes a las 8:30 de la mañana, 9 o 10 de la mañana y se darán cuenta que es imposible. Nosotros los vecinos no podemos aparcar fuera, siempre nos toca aparcar adentro de nuestras casas o dejar el coche tirado lejísimos porque no tenemos espacio, pagando uno de los civis más caros de España. Entonces, hay que fijarse en los otros problemas, porque el llevar más personas a vivir en el sector, sin esa planificación, lo que va a hacer es generar mayores problemas e incrementar los problemas que ya tenemos. Exigimos transparencia en el proceso.
Molt bé, senyor Rojas, doncs així ho farem. Ja ho ha dit el tinent d'alcaldia, que seguirem treballant-ho, per tant, amb aquest objectiu precisament que ara estava dient i que en parlarem tant com calgui. Només faltaria. Moltíssimes gràcies.
Senyora alcaldessa, per al·lusions, perquè ha demanat també l'opinió dels portaveus d'altres partits.
Perdó, m'he oblidat. Doncs,
sí, senyor Rojas, nosaltres tuvimos...
Un moment, senyor Cipriano, ara li dono la paraula. Dic sí, d'acord, ara passaré la paraula als grups, és que no, ara mateix se m'havia passat, doncs. Endavant, senyor Ciprián, i després també passaré la paraula al grup de Junts, si així
gràcies,
ho considereu.
Senyora, gràcies, senyora alcaldesa. Muy rápido, porque hay mucha gente esperando también para hacer preguntas. Este martes pasado estuvimos en el Consejo de Barrio de Mirasol, donde expusimos nuestro posicionamiento al respecto. No solo esto, también otros puntos que hay, como el tema del aparcamiento, que es una moción de este Grupo Municipal de 2020. El tema de las pantallas también, que fue una moción que se presentó en el Congreso de los Diputados en el 2016. Y en este caso estamos totalmente de acuerdo con ustedes que es necesaria más transparencia, no solo en este proyecto, sino en otros también que tienen referencia a su barrio, como es el de Canamellé, también otro proyecto muy grande que les va a ver afectados. En nuestro caso, estamos totalmente de acuerdo con ustedes. Más información, más transparencia y más colaboración vecinal. Gracias.
Molt bé, gràcies, senyor Ciprián. Havia dit abans que Junts hi havíeu parlat, però en tot cas, sí, sí. No, no, i tant, senyor Vallès, només faltaria.
Sí, ja teniu alguna resposta, heu comentat abans en el vostre comentari inicial. Nosaltres aquesta informació la vam conèixer en profunditat molt en el final d'aquest procés. És un projecte important i consideràvem que realment un projecte com aquest tan rellevant, doncs aprovar-ho a poc temps de les eleccions segurament no és el que pertocava i per tant vam acordar doncs deixar aquest projecte fins al nou mandat i per tornar-la a parlar i per conèixer també a fons també el projecte en si i conèixer també doncs l'opinió dels veïns afectats. Gràcies.
Molt bé. Gràcies, senyor Vallès. El tinent d'alcaldia, el senyor Duc, vol afegir alguna cosa? Endavant.
Sí, no, simplement aclarir que això, la transparència que es demana, màxima, diguéssim, jo crec que us ho acabo d'explicar, tot el procés com ha anat, fins a la redacció d'un document, en el moment que hem tingut aquest document l'hem explicat, encara no hem iniciat la tramitació de planejament, en la qual també hi ha els seus processos, la informació pública, delegacions, etcètera, estem a la prèvia, i per tant, bueno, en tot cas, des de govern, traslladar que hi ha la màxima transparència, i si volem seguir seient, doncs seiem i parlem-ne fins que tinguem el màxim consens. Simplement això. Gràcies.
Molt bé, doncs així és. Molt bé, doncs ara sí, ho deixem aquí. Seguim amb l'altra intervenció que tinc apuntat, que és la plataforma d'afectats per les liquidacions pendents 2020. Ah, sí? D'acord. Doncs si pot dir el seu nom també i així queda gravat.
Francisco García.
Molt bé, endavant.
Bona tarda. Agrair que se'ns permeti explicar la raó de ser de la plataforma d'afectats per les liquidacions pendents. Aquest silenci de 10 minuts, de 10 segons, perdó, que s'ha fet llarg i que tots vostès han tingut temps de fer-se diferents preguntes, doncs imaginin un silenci per a algunes persones de la plataforma d'uns 3 anys. Sí, sí, ha sentit bé. Més de 3 anys, senyora alcaldessa. Com han escoltat, pel que fa als assumptes relacionats amb el servei de personal i organització de l'Ajuntament de Sant Cugat, hi ha molt per millorar. És el pilar central dels que s'ha de construir l'organització tècnica administrativa del nostre Ajuntament, en la missió de donar el millor servei als nostres ciutadans amb eficàcia i eficiència, amb el mínim cost pressupostari per no gestar la resta del pressupost municipal. Parlo en representació dels empleats municipals que ja fa entre 3 i 4 anys van passar a la situació de jubilació. Aquests empleats, abans de plegar, van demanar a l'organització que en les seves liquidacions fossin abonades les hores acumulades, hores treballades, de més, que no havien ni sigut liquidades en el seu moment, n'havien pogut gaudir en dies de festa com era la norma habitual de la casa. La liquidació va produir-se fent cas omís al deute de l'abonament de les hores treballades de més i reconeguda sempre per recursos humans, any rere any, fins a la data de jubilació d'aquestes persones. De les persones que actualment constitueixen la plataforma d'afectats per les liquidacions pendents, n'hi ha que han tingut tràmit d'audiència i que tenen quantificades les quantitats que se'ls ha d'abonar des de fa més d'un any. I l'expedient està aturat a l'espera de què? De què, senyora alcaldessa? però si em permet parlar de mi i sense la intenció de focalitzar la interpel·lació, he de dir que demano per instància la liquidació del saldo horari el 9 de juny del 2020, el 17 i el 30 de juny del mateix any. El 17 de setembre de 2020 reitero les dates en les que havia demanat sense cap resposta. El 2 de juny del 2021 efectuo reclamació per responsabilitat patrimonial. I han de saber que els serveis jurídics el 7 de l'1 del 2021 li demana a la cap de servei de recursos humans informe i el comptatge de les hores. I la resposta que dona és que és coneixedora de les meves peticions i que ja el farà 180 dies després de demanar-lo. El 29 de setembre del 22 em poso en contacte amb el servei jurídic i em confirmen que encara no han rebut l'informe de recursos humans. Vamos, ni està ni s'hi espera. És tan senzill com que ni està ni s'espera. Demano la intervenció del síndic de Catalunya el 9 de l'11 del 21 i l'Ajuntament el 16 de desembre del 21 decreta la incoació d'expedient de responsabilitat patrimonial respecte a possibles perjudicis per escreix d'hores extra no cobrades 15 mesos més tard. A dia d'avui, l'expedient està igual que el dia que es va obrir, el 16 de desembre del 21. I Recursos Humans no ha efectuat encara l'informe, ni ha comptat les hores que s'han de liquidar. Jo ja he dit de mi tot el que tenia que dir. Serà vostè, senyora alcaldessa, i la resta de regidors que tindran de fer-se les preguntes. Com poden veure, el calvari per aconseguir resposta per part de l'Ajuntament dura fins a data d'avui amb escrits i més escrits. Tots sabem que la resposta de l'Ajuntament ha estat molt variada. Tenim informació fiable. I els direm algunes de les seves actuacions. Alguns empleats en la mateixa situació que nosaltres van ser liquidats en aquesta tipologia d'hores al moment de la jubilació. Però nosaltres no. D'altres se'ls inicia d'ofici un expedient de responsabilitat patrimonial per si se'ns havien produït danys. No cobrar produeix danys. En el nostre cas, morals, personals i econòmics. Alguns, amb expedients de responsabilitat patrimonial iniciats, el tema podria entendre's que pràcticament finalitzat, però resta encara veure com es farà la liquidació. De quina partida sortiran els diners? D'altres, també amb expedients de responsabilitat patrimonial iniciats, encara han de veure alguna actuació inicial per part de l'Ajuntament. Altres estan gaudint les hores abans de jubilar-se, estan a casa. I no passa res. Tot això indica que l'Ajuntament no manté un procediment ni criteri únic en equívoc de com tractar les hores a abonar, que es disposin d'escreix horari. Per qui no ho sàpiga, són hores que es van fer de més a la jornada ordinària, perquè no hi havia prou personal per atendre la feina encomanada, mal endèmic amb aquest Ajuntament, i que no s'arreglarà amb el que van aprovar el desembre. Senyor Carles Burgarola, vostè i jo hem tancat l'Ajuntament moltes dies. Vista la desatenció practicada per l'Ajuntament, que n'hi ha informat de l'estat actual dels nostres expedients i de les raons de les, per les quals encara no hem cobrat, els direm que les gestions efectuades amb el síndic de greuges de Catalunya se'ns informa que l'Ajuntament està en vies de solució d'aquest tema. I tindrien que estar contents. Ara bé, com que no tenim cap notícia per part de vostès del que ens han informat la sindicatura, preguntant i preguntant a vostès com hem fet i insistint, venim aquí a informar-nos millor. I tornarem cada mes per veure entre tots els presents com fer avançar un tema, el del cobrament, que creiem de justícia. Després de 3 i 4 anys, en la majoria dels casos, de resoldre d'uns que eren empleats municipals. Per cert, vull recalcar que aquí s'adeuten diners, han col·laborat en tot el que el seu moment els va demanar l'Ajuntament. No hem sigut mal personal. I aquesta... Perdoneu.
Senyor García, vol continuar o li respongui amb tot el que m'ha dit fins
vull
ara?
Vull continuar perquè crec
sí? D'acord, doncs
que
endavant.
No solament vostè que s'ha preocupat, la resta tenen dret
sí.
a saber el que
sí,
han fet.
Sí, només era per si volia deixar-ho
no,
aquí.
No.
Doncs vinga, seguim.
Ajuntament, no hem sigut mal personal. I aquesta és la recompensa per haver destinat més temps de treball al que obligatòriament ens corresponia. En realitat, el que es demanem amb aquesta compareixença és ser retribuïts pel treball efectuat de la mateixa manera com perceben religiosament les seves nòmines al personal que en l'actualitat està en actiu. Al cap i a la fi, nosaltres érem personal municipal. Gràcies per escoltar la nostra demanda i en la seguretat que vostè, senyora alcaldessa, sempre ha manifestat que aquestes hores s'han de pagar, farà i donarà instruccions perquè solucioni aquesta llarga injustícia. Reitero les gràcies i en nom de la plataforma d'afectats per a liquidacions pendents, gràcies. Malgrat tot, com dintre de 4 dies tindran vostès eleccions i potser la decisió la tinguin que prendre altres partits polítics, crec que seria bo que les diferents forces es posicionessin sobre el fet d'aquest pagament i el termini amb el qual això s'ha de poder solucionar. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vostè, senyor. Moltes gràcies a vostè, senyor García, i en primer lloc dir-li que és evident que entenc perfectament aquest neguit i la situació complicada que ha hagut de viure i altres persones com vostè, però que ara vostè aquí parlava en nom seu, i també d'agrair tota aquesta feina, la de més, però en general tota la feina dedicada, tots aquests anys dedicats a treballar a l'Ajuntament de Sant Cugat i per tant per la ciutat de Sant Cugat com a servidors públics. Jo crec que això, aquest agraïment se li ha de fer de forma prèvia. També per posar una mica en context, i jo seré molt ràpida perquè d'això ja n'hem parlat, però és veritat que hi havia una, i ho dic així perquè això ha canviat i per tant aquest ha sigut no, l'endarreriment de tot plegat, que hi havia una pràctica habitual i generalitzada que es permetia acumular hores extres, allò de ves fent i quan arribi el moment de la jubilació les tindrem en compte. Val? Aquesta pràctica generalitzada i habitual no la podíem continuar fent i aquesta situació s'havia de regularitzar i per tant s'havia de trobar la manera per poder-los pagar les hores, perquè una cosa no treu l'altra, és a dir, que això es fes d'aquesta manera i que no, ara no ho podem fer així, no vol dir que no se'ls hagi de pagar, òbviament, és que em sembla una obvietat, però ho vull expressar, les hores que calia. I per això, i vostè ho ha explicat, ha fet un resum ben fet, que s'havia iniciat aquest procediment de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament, que com a Ajuntament doncs, el que fèiem és assumir l'obligació, la responsabilitat d'aquestes hores acumulades. Us he explicat que també s'ha fet de la mà del síndic de Greuges, que també hi ha intervingut i que hem anat treballant. I hem anat treballant per trobar la manera de poder fer aquesta retribució, de trobar l'encaix, de complir amb la nostra responsabilitat com a Ajuntament. Al final va més enllà de partits polítics, sinó de qui està al capdavant de l'Ajuntament i, per tant, ha d'assumir aquestes responsabilitats. Per tant, nosaltres com a Ajuntament assumíem aquesta obligació de fer el pagament i havíem de trobar la manera. Per tant, el que hem fet és fer el reconeixement, això era imprescindible, per poder després fer el pagament. No farem patada endavant, per molt diu d'aquí dos mesos en les eleccions, però en les properes setmanes aquest pagament ja serà possible, perquè ja hem fet, precisament vostè ha explicat que ja fa molt de temps, per tant, hem fet tot el recorregut necessari perquè aquest pagament sigui possible en les properes setmanes. Aquest és el compromís que ja li hem dit i que en tot cas jo avui li reitero. Per tant, això, un cop assumida aquesta responsabilitat patrimonial, ara falta fer efectiu el pagament, com vostè també explicava bé, i aquest és el compromís en les properes setmanes. Per tant, estic gairebé convençuda, si no hi ha res de nou, i per tant els mantindrem informats, que en el proper ple ja no caldrà, diu, si convé tornarem a venir, doncs no caldrà fer-ho perquè ja ho haurem solucionat. I també és veritat que havíem de resoldre-ho perquè això no torni a passar, perquè hi ha hagut casos que s'havia fet d'aquesta manera, però eren anteriors. Per tant, el que ja no es pot permetre, de fet ja fa dos anys que ja vam decidir, no decidir voluntàriament, sinó perquè aquest no era el sistema correcte, i com a Ajuntament hi ha coses que no les podem fer, no podem saltar-nos la legalitat. Llavors també ja vam aprovar aquesta normativa per regular l'escreix i les hores extres del personal d'aquesta casa, quan s'han de cobrar, fins quan es poden acumular, etcètera, etcètera. Hi ha una normativa i aquesta normativa és la que s'ha de complir en aquest Ajuntament en compliment de la legalitat. Per tant, li agraeixo que ha fet tot, no tot el repàs de com ha anat aquesta situació i aquest compromís d'una banda ja l'hem fet, d'assumir la responsabilitat patrimonial, i ara farem efectiu aquest pagament el més breu possible. Per tant, ningú està tirant la pilota endavant, perquè això ho resoldrem en aquestes properes setmanes. D'acord, senyor García, això és el que jo li puc dir respecte al tema que vostè té plantejat i que ha explicat llargament, perquè és un tema complex i entenc el seu neguit. Són situacions que no agraden de ningú, però nosaltres també és veritat que com a Ajuntament hem de fer les coses com les hem de fer, i segur que molt, molt, molt lentes, però també és veritat que ha estat molt lent perquè era una situació que havíem de resoldre per primera vegada, no? Havíem de resoldre tots aquests casos que teníem pendents, i bé, i això doncs a vegades és massa lent, però en tot cas ho hem respost. I com que abans també m'han demanat, si ara algú dels altres grups vol fer alguna expressar la seva opinió o posicionament, si és que necessiteu més informació, com vulgueu, senyor Ciprián. Senyor García, esperi un moment, que li donarem el micro. I així aixequis, així es queda gravat, eh?
Perfecte. A veure, vostè, res més començar, ha manifestat que jo hi he especificat lo meu. Lo meu és lo meu, però no tenia cap interès. Lo meu era, a veure, malament podem servir als nostres ciutadans si nosaltres no som capaços internament de gestionar bé els temes. I aquest és un dels missatges més importants. És evident que el procediment amb el qual les hores passaven d'un any amb l'altre ve per un motiu que en un moment la història prové que això s'anava acumulant per manca de personal i per responsabilitat de les persones que tenien unes feines encomanades i d'alguna forma acumulaven hores. Farà ja 15 anys l'Ajuntament, com això s'anava multiplicant, va fer una taula rasa en què es van anar abonant diners en base de franges. I la pilota va tornar, que és el que els hi passarà. Va tornar per una raó molt senzilla, perquè mentre no entri personal que puguis tu diversificar les funcions, i políticament no es decideixi de deixar de fer coses, pues tot això s'ha de fer amb persones. I si manquen persones, qui té la responsabilitat incrementa les hores. L'Ajuntament en un moment determinat posa les hores a zero. I la policia, el senyor Oronic, fa un contenciós administratiu i el contenciós administratiu el que li respon a l'Ajuntament és que no pot treure les hores. Això que ha anat...
Perdona. Jo crec que ho hem entès, senyor García. Hauríem d'anar acabant i en tot cas jo sí que li... Si potser m'he expressat malament, però no li deia que era un tema seu. En general, vostè entén que representa, per això diu una plataforma, però això és una obvietat. Pues no m'he expressat prou bé. Volia dir vostè i les persones que es troben en aquesta situació. Per això estem treballant ja, i hem avançat molt en aquest tema perquè hem de donar la resposta a totes les persones que es troben en aquesta exactament situació. Sí, senyor García. És així, eh?
Sí, no li dic que no, però...
Sí, però hauria d'anar acabant, molt, que tenim moltes paraules donades.
Molt ràpid.
Vinga.
Això dona per conseqüència que les hores es van acumulant. Si això no era legal, no ho qüestionem. Però, en tot cas, el que es ve si tingueu que determinar és que aquestes hores no passen i cada un en llibertat pren la decisió, si les fa o no les fa, si les coses es queden sobre la taula o no es queden. Però dit això, i me n'alegro per les persones que ja ho tenen amb un pas que en breu poden cobrar-lo, jo he de dir que a mi, ja no com a persona afectada, sinó com a ciutadà i treballador de l'administració, demanaria explicacions per què una persona no fa els informes quan se li demanen. Perquè això sí que és important. I per molta voluntat que vostè tingui, possiblement ara es posaran a córrer a fer els informes previs que corresponen al que és el meu expedient. Però és que això no sé si això serà o no serà. I sí que m'agradaria saber si el que vostè diu amb el cas d'aquesta persona es produirà o no es produirà.
Bé, jo ja li he dit que li parlava en termes generals de les persones que estan afectades per aquesta situació, que vostè ja ha reiterat que és que els representa, i en tot cas no es tracta de posar-nos a córrer amb res, perquè precisament massa temps i tot que hem estat. Per tant, el que he explicat és el procediment d'assumir la responsabilitat patrimonial, que era el pas previ, i ara no és que haguem de córrer de res, és que ara ja toca fer efectiu en aquest pagament. Havíem de passar per aquí per arribar on som. Ja m'hagués agradat dir ara hem de córrer, no, és que ja toca, per tant, venim de fer tota aquesta prèvia i per això li he dit jo que li garantia doncs, que efectuarem el pagament, però no perquè ara ens posem a córrer, sinó perquè ja finalment ja toca arribar en aquest punt, d'acord? Molt bé, i moltes gràcies, senyor García. Ara sí que passo la paraula, si volen dir els dos portaveus alguna cosa respecte al tema, endavant. Sí, senyor gràcies. Ciprián.
Sí, gràcies, senyor García. Nosaltres, primer de tot, complir la llei, que és l'important. Teníem constància de que hi havia un total de persones particulars que tenien més de 2.000 i 3.000 hores extraordinàries sense pagar. Però no sabem el global nosaltres des de la posició. És a dir, no sabem de quina quantitat de diners, de quina quantitat d'hores estem parlant. Jo només li dic, per suposat, complir la llei i qualsevol de nosaltres, jo parlo per nosaltres, però també per els mateixos, jo crec que és el compromís d'aquest Ajuntament vers els treballadors ha de ser sempre ferm.
Molt bé, gràcies senyor Ciprián. Senyor Brugaroles.
Gràcies, senyora alcaldessa. Paco, sí, efectivament hem tancat l'Ajuntament algunes vegades plegats. Jo lamento no haver estat prou al cas d'aquesta qüestió, la veritat és que no coneixia el detall i t'he escoltat atentament i... En fi, realment, aquest Ajuntament ha anat evolucionant en molts àmbits. Un d'ells és aquest, que heu vingut parlant, la qual cosa no obsta que tot allò que ve d'abans no hagi de quedar correctament liquidat, no? I això ha de ser així. Jo crec que el que hem de fer com a consistori és agrair tota aquesta dedicació que hi heu posat durant tants anys moltes persones i, per tant, agrair també, no?, o valorar positivament el fet que ens ha explicat l'alcaldia, no?, que malgrat sigui tard, el reconeixement d'aquest deute ja està fet i, per tant, ara ja estem en una roda que això ha d'acabar amb una liquidació de tots aquests deutes pendents, doncs esperem que el més aviat possible. I, per tant, aquesta carpeta i el patiment generat de que no s'hagi abonat a temps, doncs finalitzi finalment i acabi finalment. I res, simplement nosaltres com a grup des de l'oposició, per tant ho haig de fer amb la boca petita i amb humilitat, no? Però en la mesura en què podem contribuir, si és que hi ha alguna cosa que ho podem fer, perquè tot plegat doncs, acabi de la millor manera possible, aquí ens teniu com sempre, i gràcies per ser-hi i per tots els anys de dedicació que heu aportat a la ciutat.
Molt bé, doncs és... compartim els tres la necessitat de fer-ho efectiu i així serà. I també agraïda doncs, d'aquest testimoni que també de tant en tant també va bé explicar, no? Que hi ha tantes persones que dediquen tantes hores i que treballen perquè aquesta ciutat funcioni. Així que gràcies, senyor García, i a la resta de companys que representa. Molt bé, seguim. Ara té la paraula el senyor Joan Soldevila, si és tan amable d'aixecar-se.
Hola, bona tarda. Abans de començar m'agradaria, vull dir, amb aquest estrenat sala de plens, que poguéssim disposar d'algun lloc per deixar els papers, vull dir, que tinguéssim una mica més de comoditat a l'hora de poder expressar-nos. O sigui, no sé, algun... Em sent? Em sent?
Perdó?
No, dic si m'està escoltant.
Sí, té el micro posat, sí, sí, i tant.
Dic que...
Senyor Soldevila, sí? El sentim bé. Vostè ens sent també?
Sí, sí.
Sí, doncs endavant. Si ens sentim, anem avançant. Vinga.
Dic que m'agradaria demanar que per les actuacions, o sigui, per les torns de paraula del ple, tinguéssim la possibilitat de deixar alguna mena d'espai per poder tenir les coses i no estar aquí amb un micro i aquí al mig. Vull dir, penso que ja que està tot tan ben posat, doncs no estaria de més. D'acord? Sí? Bé, bona tarda. Compareixo aquí com afectat per la supressió de llicències de Can Barata per setena vegada. En primer lloc, donar les gràcies per la celeritat en convocar la reunió que vàrem acordar a l'anterior ple. No em vull fer il·lusions pensant que és perquè han decidit tancar aquest tema el més aviat possible. Crec que respon més a raons de calendari electoral. Senyora alcaldessa, continuen treballant malament. L'informació requerida abans de la reunió del dia 9 de març ens va ser entregada el dia abans a les 6 de la tarda. Vàrem tenir que reclamar-la. Amb el contingut de la reunió vam fer diverses preguntes. Una d'elles feia referència a si es considerava que Can Barata era un polígon d'actuació urbanística pendent de desenvolupar o només pendent d'inscriure al registre. La resposta que ens van donar és que era un polígon pendent de desenvolupar perquè hi havia pendent d'urbanitzar les zones verdes. Aquesta feina us correspon exclusivament a vostès i és una excusa, una més, per endarrerir tot aquest tràmit. Desbrossar o delimitar una zona verda és una tasca fàcil i no pot interferir de cap manera aquest procés. En segon lloc, els vam sol·licitar un informe jurídic, que és el 747 del 2021, on es pot observar el següent. El Servei de Planejament i Gestió demana un informe al Departament d'Assessoria Jurídica. El Departament d'Assessoria Jurídica es remet a un informe del Servei de Planejament. El Departament de Jurídica fa un dictamen i demana un informe complementari. A qui li demana aquest informe complementari? Al Servei de Planejament i Gestió. Tornem a la casella de sortida, com el joc de la oca. Senyora alcaldessa, li demanaré tres coses. Que ens faci arribar l'acta de la reunió de l'Associació de Cooperació de Can Barata que varen fer el passat 9 de març. Un acte que, encara que crec que no caldria dir-ho, reculli el que es va parlar a la reunió, no com es va fer amb la primera reunió de dit Associació de Cooperació. En segon lloc, demano executar les tasques pendents per la urbanització aquesta que vostès diuen de les zones verdes. Vull el detall de què s'ha de fer i el calendari d'execució. A la reunió no van saber explicar-nos què és el que s'havia de fer. En tercer lloc, demano l'informe emès el 18 de febrer del 2020 per part de la tècnica municipal escrita al Servei de Planejament i Gestió que es fa referència amb l'informe jurídic 747 que ja hem comentat. També, com no, l'informe complementari del Servei de Planejament. Senyora alcaldessa, la meva intenció només és entendre com s'està gestionant aquest tema. Doncs, hores d'ara, no ho veig clar.
Molt bé, senyor Soldevila, ha pres nota el tinent d'alcaldia d'aquestes tres demandes, per tant, entenc que li podem fer arribar. Sí? Doncs hem pres nota. Moltes gràcies, senyor Soldevila. Sí, però ara no li puc resoldre això al senyor Soldevila. Ha fet un prec i consta que ha fet el prec, i tant, hem pres nota també. Gràcies. Molt bé, seguim amb l'associació Cúpula del Tro. Qui parla? No, si és tan amable, diu el seu nom també. Ja li aguantem el micro. Si és tan amable...
Podrà seguir el ritme o què?
No.
Sí?
Hola. Diu el seu nom també.
Dissidència sònica, la Cúpula del Tro és merament el NIF que serveix per relacionar-los amb la màquina burocràtica. Bona tarda a tots, feia temps que no ens vèiem. Com sabeu, la cultura i la música és de tothom, és per tothom. Tots som música, tots som cultura. Val? I això que està tan clar en aquest municipi no acaba de funcionar. Val? Hi ha un dèficit en cultura, ja ho sabem, està reconegut per aquest propi ple, val? En una moció de censura que va presentar el PSC, si no me'n recordo malament, sí? El 2004, on es demanava una sala de concerts que es va aprovar per unanimitat, 2004, fa 19 anys. I, bueno, hi ha aquest dèficit. Nosaltres hem conviscut amb aquest dèficit aquests 23 anys que portem d'existència i ho hem anat portant. El que passa és que aquest consens que hi ha en tenir clar que hi ha un dèficit cultural, nosaltres creiem que va una mica més enllà, perquè és que aquí, en aquesta ciutat, no només no s'ha fet res, sinó que s'ha jugat a la contra. El 2014 es va aprovar una ordenança, val? Que regulava coses de cultura, però curiosament no estava feta des de l'àrea de cultura, sinó que estava feta des de medi ambient, que no entraré en detalls perquè si no ens estarem tota la tarda, però resumint, és una ordenança classista, és una ordenança ofensiva, val? I mal redactada, és ambigua i que tampoc soluciona el problema tècnic, com la pròpia ordenança reconeix, val? En alguns dels seus punts. Hem anat portant més o menys, val? Hi havia tota una sèrie de requeriments burocràtics que s'han anat complint d'aquesta ordenança. N'hi ha alguns que no vull avorrir el personal, val? Vull anar al gra, no hi entraré en detall, però que bàsicament eren requeriments purament burocràtics que fins ara cobria l'Ajuntament. I que és lògic també, perquè si és de les vostres coses, les feu vosaltres. Val? Què passa? Que en les últimes setmanes hi ha hagut un gir de guió i s'ha passat a una interpretació molt més restrictiva d'aquesta ordenança. Val? I aquesta interpretació ha portat a que tots aquests requeriments burocràtics ara els ha de cobrir qui vol organitzar actes al carrer. Val? Això a la praxi vol dir que si no tens 1.000, 1.500 euros per posar a fons perdut, no hi ha qui munti un acte al carrer. Val? Nosaltres mai hem demanat una subvenció. Mai, perquè creiem que hem d'anar sols. Val? Però també us hem vingut a dir aquí, més d'una vegada, que no molesteu. O sigui, que ens deixeu en pau i ens deixeu fer el que fem nosaltres, que nosaltres l'únic que volem fer és música. Val? Però ha passat això. Llavors, el gra pregunta, primer, què és el que ha portat aquest canvi d'interpretació de l'ordenança, val? En el que a partir d'ara l'organització ha de cobrir totes aquestes despeses. L'altra pregunta és, quan hem preguntat, més o menys, ens hem intentat informar, ens ha arribat per un cantó que no hi havia calés. Però després vam poder seguir el ple que es va fer l'altre dia, monogràfic, en què es va inaugurar la sala del ple, i des del govern es va dir que hi havia molta pasta. I llavors voldríem que ens aclaríssiu si n'hi ha o no n'hi ha. ¿Vale? No volem entrar al trap de res. O sigui, només és, hi ha diners per cobrir aquestes despeses que fins ara cobria l'Ajuntament i que li tocaven, o no n'hi ha? I l'última pregunta és si pot aclarir el redactat ambigu, crec jo, soc filòleg, tinc la competència, o sigui, li puc dir que és ambigu. I l'article 19, el punt 6, parla de les excepcions a aquesta ordenança i fa tot un llistat festes majors, carnaval, festa de la tardor, etcètera, etcètera, etcètera. Val? Això, en l'ordenança original, era bastant barroer, perquè es cobria amb una fórmula que era els actes de ciutat, que venien definits com que els actes de ciutat eren totes aquestes ocasions, més el que decideixi la Junta del Govern. Conclusió, el que ens doni la gana és acte de ciutat i el que no, no. Clar, era tan vergonyant que el 2018 es va revisar el redactat. I tenim el redactat actual. El redactat actual senzillament és ambigu. Llavors, en el paràgraf aquest, no queda clar si les activitats que estan exemptes són les que estan llistades o, en virtut del criteri que és tradicional i emparlament a la ciutat, val? O si tots aquests actes, més el que algú que no s'especifica en l'article, defineix que és tradicional i arrelament a la ciutat. Cosa que tampoc defineix l'article, que és tradició i que és arrelament a la ciutat.
Crec que hem entès el dubte i mirem... Potser no, però crec que hem entès el què i intentem respondre el que dius. Ara, diguéssim. Vinga, la tinenta d'alcaldia, l'Ester Madrona, a veure si ens ho aclareix.
Bueno, intentaré aclarir-ho una mica. En primer lloc, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, senyor Segura, per aquesta intervenció. Començo pel final. Molt segurament aquesta ordenança i en concret aquest article 19 en l'apartat 6è li cal una lectura i sobretot li cal una actualització. Molt segurament en el moment en què es va fer aquesta ordenança la ciutat no tenia totes les activitats culturals, musicals, però culturals en general que té data d'avui. Per tant, crec que és important doncs, posar sobre la taula que igual sí que seria necessari fer una revisió sobretot d'aquest article. Això en primer lloc. En segon lloc, vostè parlava d'un gir de guió. No hi ha cap gir de guió. Calma, tranquil·litat. Seguirem fent aquesta aportació municipal en aquests limitadors per garantir les activitats. Per tant, les entitats o els organitzadors d'aquestes activitats no haureu d'assumir a data d'avui aquest cost dels limitadors. És cert que aquesta ordenança no parla de qui ha d'assumir el cost dels limitadors, només diu que n'hi ha d'haver, no? I marca una sèrie de normes del joc, a partir de les 11 de la nit, a partir de les 6 hores de música constant i tot plegat, però en cap lloc diu de forma específica qui se n'ha de fer càrrec. Seguirem fer-nos càrrec nosaltres des de l'Ajuntament d'aquests limitadors per poder garantir aquesta activitat cultural que tant ens agrada a la nostra ciutat.
Molt bé. Hem respost? Ai, massa que preguntar. Un moment, que portem el micro. Molt breu, per això, sisplau, és que tenim molta gent esperant, per això pregunto, si ens han deixat alguna cosa.
És molt senzill. Ara mateix, la majoria de qüestions de cultura no pengen de cultura. O sigui, sap greu, o sigui, no et vull menys tenir, però vull dir que normalment les coses de les que estem parlant pengen de via pública i pengen ara mateix també de medi ambient, gràcies a la... a l'ordenança aquesta.
Val, però en tot cas és una decisió, llavors... és una decisió no perquè ho digui la tinenta d'alcaldia de cultura, si no afecta cultura, és una decisió que tenim com a ajuntament, per tant és igual, tant se val d'on penja, respecte a la pregunta que heu fet, vull dir.
Sí, el que passa és que és una qüestió conjuntural, val? El tema de les despeses burocràtiques aquestes, que no només hi ha... I nosaltres també volem posar sobre la taula la qüestió estructural. La qüestió estructural és que hi ha un dèficit i que la majoria de decisions pengen més de medi ambient i de via pública que de cultura. I llavors a mi em falta, amb tots els respectes, o sigui, em falta que aquestes àrees, que són les que realment determinen què passa en cultura, es pronunciïn.
D'acord, doncs queda
dit. Perquè sembla que la seva paraula pesa més.
Queda dit la reivindicació i podríem compartir que ens ho podem plantejar i repensar i valorar-ho, però en tot cas també la resposta a la pregunta concreta, que també crec que val la pena, que ha quedat aclarit. Vale, gràcies, Molt bé, seguim amb el Joan Casanova.
Hola, bona tarda. Primer de tot, dic que comparteixo amb una altra persona que ha intervingut aquí que el model de la Unió de poder deixar les coses sobre la taula anava bastant bé, sobretot perquè jo he estat a punt de no imprimir la meva intervenció i la portava en un ordinador i s'hagués fet una mica complicat. ¿Vale? Ja veurem si es pot solucionar, però en tot cas...
El prec ja quedava fet i en tot cas torna a quedar fet i avancem. Gràcies.
Bé, aleshores jo intervindré com a membre de l'Assemblea pel Clima, en aquest cas pel tema de la construcció de l'Escola de la Mirada en el bosc de Boipelleres. La meva pregunta anirà dirigida tant al govern com els membres de l'oposició, perquè farem la lectura d'un manifest que incorpora una sèrie de demandes. Aleshores, la idea és si vosaltres accepteu aquestes demandes com a govern i els membres de l'oposició, doncs, a veure quina opinió en tenen. Bé, durant més de 2 anys i mig, l'Ajuntament i les organitzacions ecologistes veïnals de la ciutat i del barri de Vullpelleres hem estat immersos en un conflicte obert pel futur del bosc de Vullpelleres i l'escola La Mirada, reclamant que es preservi el bosc i tot l'ecosistema tal com es va comprometre l'Ajuntament de Sant Cugat el 2029. Ara mateix la situació segueix sent greu i amb l'acceptació de les mesures de les presentades... Està sonant? Sí. L'acceptació de les mesures cautelars presentades pel recurs contra el projecte de transplantament, tant el futur del bosc com el de l'escola ara mateix són incerts i no preveuen una solució a curt termini. Creiem, doncs, que és el moment de reflexionar si com a ciutat volem seguir mantenint la via del conflicte obert en posicions inamovibles o estudiar urgentment alternatives. Canvi de micro. Sí. Per tant, les organitzacions firmants d'aquest document demanem que l'Ajuntament articuli un mecanisme que permeti fer una valoració transparent de les possibles alternatives i que compleixin les característiques exposades en els punts següents. En el punt número 1, que contempli la valoració exhaustiva de tots els emplaçaments presentats per SOS Bosc Vullpelleres i ADENC, mitjançant les especificacions tècniques adients de totes les qüestions que comporten l'execució del projecte en els possibles emplaçaments alternatius, inclosos els temps estimats de construcció de l'escola. Que es busquin i s'estudin altres ubicacions dins del barri de Vullpelleres a banda de les presentades per SOS Bosc Vullpelleres i ADENC. Que les possibles alternatives descartades es descarten mitjançant criteris objectius d'impossibilitat i no pas per criteris polítics o preferencials i que en resulti un document publicat i obert a la ciutadania que permeti conèixer i fer una valoració per part de qualsevol persona o part interessada. Per acabar, entenem aquest comunicat o manifest com un moviment que busca defugir de la confrontació per poder treballar constructivament cap a la cerca de solucions urgents que siguin millors per les aspiracions de tota la ciutadania, donades les circumstàncies desfavorables en les que ens trobem a dia d'avui. Aquest manifest el signen 13 organitzacions, ecologistes, veïnals, tant de Sant Cugat com de fora de Sant Cugat. Res més, moltes gràcies.
Entenc que hi ha... Entenc que feu arribar... Aviam, sisplau... Va, que anem perdent temps entre aplaudiment i aplaudiment. Escolta una cosa, Joan, això ens ho fareu arribar, això la idea és que ens ho voleu fer arribar, és que no ho he entès bé, ara ens ho fareu arribar i abans donem resposta i tot, no? No ho dic perquè, clar, en el cas del govern, que diguéssim afecta per la part de que hem de donar resposta a tot això que ens demanes, entenc que ens ho feu arribar i nosaltres us responem, no? Ho dic perquè aquestes preguntes en concret, que ja les hem debatut en moltes ocasions, per això demano sí, com ho voleu fer en aquesta ocasió, més enllà de que ara aquí, en un minut, us anem responent. Per això, de quina idea tenies, abans has dit que també la volies fer arribar als altres grups polítics, entenc que a partir d'aquí ens la pots fer arribar a tots? Espera un moment, que et donen el micro. Perdona, és que no ho he entès bé al començament com sí. Ho volies plantejar.
No, el que volia plantejar és que sí, es pot... A veure, assistim a l'audiència pública perquè se'ns doni resposta a les preguntes formulades en relació a si s'accepten o si no s'accepten aquestes demandes, si es requereix una altra via per també donar una resposta més extensa o el que sigui, doncs evidentment estem oberts a la comunicació perquè bàsicament és la finalitat d'aquest manifest.
Clar, per això t'ho deia, com que en aquesta audiència pública i en el ple en general, i en general, diguéssim, que de totes aquestes coses que demanés ja ho hem parlat en altres ocasions, però que si vosaltres volíeu concretament aquesta resposta, més t'has referit a altres grups, pregunto que si et sembla bé ens feu arribar al manifest i fem la resposta als punts que ens demanes. Sí? Ho feia per
sí,
avançar,
sí, no,
eh?
No,
et sembla, eh? No, era per... Vale, doncs
sí,
ho fem així.
En tot cas, si aquestes preguntes no són respostes, doncs vindrem al ple següent
sí,
i les tornarem
sí, a preguntar. Sí, cap problema. Respondrem les preguntes perquè les hem respost en infinitat d'ocasions. Només faltaria. Entenc que una bona manera és fer-ho arribar a tots els grups polítics i així tothom té la teva, aquest manifest més enllà del que has llegit, eh? D'acord. Doncs moltes gràcies. Joan, i anem ara a la intervenció que havia de fer l'Òscar Jané, però que el farà una companya, sisplau.
Hola, bona tarda, em dic Eva Pérez. Vic en representació de l'escola La Floresta i de la Comissió Educativa de Barri de La Floresta. Teníem en principi previst que l'any vinent es fessin les obres per reformar una miqueta tot l'edifici de primària. En principi amb la tècnica que parlàvem fins fa uns mesos, que era com molt fàcil la gestió, ens va dir que perquè realment es poguessin fer aquest estiu s'havien d'aprovar, com que ja començàvem a anar tard, aquesta tècnica ja no treballa actualment en l'Ajuntament i no tenim molt clara ara la persona interlocutora. El fet és que si passa un temps, sembla ser que no tenim la constància de que realment es facin. Tenim tots els casals per preparar, no?, conjuntament amb l'AFA, i aquesta incertesa sí que ens preocupa, a part de la logística, perquè l'escola realment, qualsevol persona que entri, realment requereix d'aquesta reforma, no?, per actualitzar una miqueta l'edificació.
D'acord, queda clar el dubte i la regidora d'Educació, la Pilar Gorina, respon a la pregunta, Eva. Si vols seure i, en tot cas, després si vols afegir alguna cosa. No moguem perquè si no les videoactes es queden... Ja ho sé, que no li va, però vull dir que no, si ho movem gaire... Senyor Gallardo, pot obrir el seu micro? Aviam si la... Si li... Tampoc. Senyora Gorina, no es mogui del lloc, li acabem de passar un micro. Així, vinga.
Bona tarda, Eva, bona tarda, famílies de l'escola La Floresta. Bé, jo he parlat gairebé cada setmana amb la vostra directora i li he anat dient, espera, que estem acabant, no s'ha acabat el març, I entre divendres i avui m'han acabat de confirmar que bé, està fet un calendari perquè es pugui fer. Puc llegir tot el calendari o enviar-lo?
No, regidora, l'enviem.
L'enviem?
Sí.
Val. Anirà molt ajustat. I és cert que he anat dient, clar, com que es va dir el març és l'època per acabar, tothom al març li ha agafat molts neguits, i a mi també, I a mi també, però hi ha un equip de govern que ha dit que sí, que a veure, Serveis Urbans l'any passat va fer un pla de 2 anys. L'any passat es va fer tot el parvulari, pintar, bueno, una sèrie de coses, val? I s'acabava aquest any. Ens ha anat molt just tot pel tema pressupostos, etc, però entre divendres i avui m'han donat l'okay de que està previst que es pugui fer. Anirà molt ajustat, però sí. I els casals estem acabant de mirar, perquè a més, bueno, tenim un problema que la tècnica que se'n cuida la setmana que ve estarà, però aquesta setmana està de vacances, però ho portem. Un dels espais que es contempla possiblement és el casino, però hem d'anar a mirar-ho, veure les característiques, parlar amb l'AFA, parlar amb l'escola, amb la comunitat educativa per posar-nos d'acord. Per tant, us asseguro que hi hem estat tot el govern al darrere d'aquestes obres i bé, tenim un calendari, ja dic, anirà molt ajustat. Però l'escola Floresta l'havíem de dignificar i és veritat,
Gràcies, regidora. Senyora Pérez, per concretar encara més, demà la Junta de Govern aprova la dotació pressupostària d'aquestes obres. Ho dic perquè això és imprescindible per poder avançar. Per tant, més enllà del que ha expressat la regidora, diguéssim que demà al matí fem aquesta aprovació per Junta de Govern, que és l'òrgan on ha d'aprovar això. Sí? Molt bé. Doncs gràcies a vostè. I ara, finalment, ja tenim, que no sé si hi és, Guiomar Gude. Ah, sí. Doncs això.
Hola.
Gràcies.
Bona tarda. I jo també vinc de la Comissió d'Educació de la Floresta, en aquest cas en representació de 14 famílies. Resulta que fa uns anys que hi ha una mancança de places a l'Escola Bressol de la Mimosa i amb la implementació de la gratuïtat al curs de I2, que ha ampliat recursos, En realitat, o sigui, s'ha ampliat l'oferta però no s'han ampliat els recursos. Qüestió que ha anat en detriment de l'oferta de places a I0 i I1. Sí, perquè han quedat aquest any entre I0 i I1 han quedat un total de 20 famílies, 20, fora, sense plaça de l'escola Bressol i tenien l'escola de la Bressol de la Mimosa com a primera opció. Mentre que s'han omplert places d'I2 amb segones, terceres i quartes opcions. Llavors, la previsió que hem recollit fins al moment és que com a mínim hi hagi 14 famílies afectades l'any vinent. És a dir, que hi serem 14 famílies que no tindran opció a l'escola Bressol del barri, qüestió que va en detriment de l'economia familiar, de la sostenibilitat ecològica, de la sostenibilitat econòmica, de la igualtat de gènere i de la igualtat social. Llavors, si aquesta mesura d'ampliar l'oferta era per aconseguir una major igualtat, etc, etc, en el cas del barri de la Floresta no s'està aconseguint. Llavors, la nostra pregunta és com preveu l'Ajuntament donar solució a les famílies afectades. Gràcies.
Molt bé, gràcies a tu. Regidora, així micro, que si li podeu fer arribar.
Sí? A veure, ho haig d'explicar. No és fàcil explicar-ho, eh? No és fàcil. El 2021 vam obrir un grup de nadons. No hi havia nadons a la Floresta. I no hi havia nadons, i a més, la regidoria d'educació s'hi va posar en ferm, ajudada per serveis urbans que ens van adequar una aula, perquè no calien nadons a la Floresta. Se'm deia. No hi havia cap reivindicació de nadons. Ara hi ha un grup de nadons que el vam fer aquest equip de govern. I l'any passat, el que vam, que és aquest curs, el que vam canviar és que nosaltres, com que la Floresta normalment ens sobraven places, cosa que en la pregunta no és cert, a la Floresta ens quedaven vacants de Bressol, de diferents edats, i gent de Sant Cugat no volia venir, què ha passat? Que l'I2 ha estat gratuït. I aquí hi ha un canvi radical. Hi havia un grup, a la Floresta hi havia un grup d'I0, que el vam fer aquest equip de govern, un grup d'I1, i hi havia un grup barrejat, nens d'I1 i I2, per adequar-se a les necessitats. Ara això no ho podem fer. Aleshores, el que tenim en aquest moment és un grup d'I1, que són 12 infants, si no m'equivoco, i dos grups d'I2 que són 20 infants. En C. Sí. Deixa'm acabar perquè ja és prou complicat. Aleshores, què ha passat? Hi ha hagut un efecte que corregirem, és evident. Què passa? Una escola que no és cert que faltessin places, no és cert, no s'omplia amb gent de la Floresta i gent de Sant Cugat no hi anava, quedaven sempre, oferíem i ens deien que a la Floresta quedava molt lluny, per tant optaven per una privada llavors d'altres pobles, d'altres barris de Sant Cugat, i obrim nadons, ja et dic, no hi era, i obrim un i dos més, val? Perquè els reconvertim. Què hem vist ara? Ara aquesta alerta ens ha arribat fa molt poc. És una llàstima. Però, per tant, de cara al curs que ve, nosaltres, a veure, teòricament no hi ha espai, però aconseguirem tenir espai a la Floresta, perquè farem, ja tenim pensat. El problema és el proper curs, que no arribem a... Si aquesta reivindicació potser hagués arribat a principi de curs, potser, però ara tots els tràmits que tenim... Deixes acabar? Tots els tràmits que s'han de fer una actuació és impossible. Llavors, i a més, hem de pactar-ho també amb la comunitat educativa de l'escola Bressol, perquè vol dir desmuntar un dels serveis que hi ha. Per tant, la nostra idea és el proper curs, un i zero,
dos i uns i dos i dos, no aquest curs, el 24-25. No podem adequar i fer xapusses en una aula que ha d'estar preparada per infants correctament i a més hi ha d'haver acord de la comunitat educativa. Teniu raó, hi ha hagut aquest efecte rebot que l'I2 s'ha omplert amb molta gent de Sant Cugat i a l'I1 també hi ha hagut més demanda de la que hi havia hagut altres anys. Per sort barrejàvem, no ens donava per fer dos grups de I1. I ara, doncs, amb l'esperança, que jo també la tinc, que l'I1 pugui ser gratuït, doncs també molta gent està animant-se a portar els fills a l'escola Bressol. Però, ja dic, no tenim una vareta màgica i treballarem totalment perquè el curs 24-25 puguem fer-ho realitat. Dos i uns i dos i dos, crec que per la Floresta estaria estupendo.
Molt bé, regidora. Gràcies. Moltes gràcies per les explicacions. Gràcies. Sí? Deixem una coseta, doncs, molt ràpid. Aixeca't, sisplau. Bueno, amb el micro.
Perdó, sí. És que no... La pregunta era quina és la solució que ens proposa l'Ajuntament a les famílies afectades per al curs 2023-2024.
És la que té tothom a qualsevol... Hi ha escoles bressol que queden 30 persones fora i 40, és a dir, de les municipals. Doncs la mateixa solució, demaneu segones, terceres opcions, però vull dir, és la mateixa que es troben, queden molts infants. I després, durant el curs, es van produint baixes perquè els nens es posen malalts, perquè no sé què, perquè llavors més val, em surt millor dur a casa. Hi ha baixes i llavors la llista va corrent. Això és així.
Vale,
no podem fer una cosa física que és impossible en uns mesos.
D'acord, doncs gràcies, regidora, gràcies també a tu, Guiomar, gràcies a tothom, ho deixem aquí perquè ja ens hem passat amb escreix a l'horari, però valia la pena. Molt bé, moltíssimes gràcies a tothom i ara seguirem amb el ple municipal que hem deixat a mitges. Seguim a l'àmbit de desenvolupament urbà, habitatges...